Bon dia i bona hora, són les 8 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Divendres 16 de gener, cel completament serè i temperatures fredes. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Amb quins valors ens llevem?
Doncs com deies, temperatures situades en aquesta franja baixa. Ara mateix tenim 4 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim 2 de negatius a Das, un grau positiu el tenim ara mateix a Ripoll, 2 a Camprodon, a Mieres, també a Olot, 3 a Sant Pau de Segúries, a la Vall d'en Bas i a les Preses, 4 graus a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, Montagut, Besalú i Girona, 7 a Banyoles i a Figueres i 9 graus ja a Roses.
Doncs atenció perquè s'acosta un cap de setmana amb pluja i neu. Tot plegat fa olor a llevantada. Dani Ramírez.
Divendres es van nuvolant a la tarda i tarda-nit pot caure una petita nevada al Pirineu a 1.400 metres. I a partir de dissabte i diumenge podria entrar vent de xaloc, vent de llevant, portar més humitat amb una pertorbació. Veurem com acaba situant-se, però sobretot dissabte pot ploure, però entre diumenge i dilluns pluges més abundants, localment superiors als 50 o 100 litres per metre quadrat i nevada important al Pirineu, al Prepirineu, a l'Alta Garrotxa, cap a 1.500 metres, però podria baixar a 1.200. N'estarem pendents d'aquest nou canvi de temps que pinta a llevantada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Molta atenció a la informació que us expliquem avui perquè la reorganització del mapa del sistema de salut pot tenir conseqüències pel Ripollès i també per la Garrotxa. Pot comportar afectacions importants per la població ripollesa, especialment pel canvi que patiria l'Hospital de Can de Bànol.
El centre sanitari que fins ara formava part de l'AGA Ripollès passaria a formar part de l'AIS Osona Ripollès, una àrea que no inclou els equipaments de la Vall de Camprodon.
Com ho ha rebut l'Hospital de Can de Bànol? Hem parlat amb la Núria Gomis, codirectora del centre.
I ara el nou model el que pretén és organitzar-se amb un altre ens que s'anomenarà NAIS, que són les àrees d'integració sanitària, que el que fan és contemplar doncs, la vessant social, la vessant de salut mental i la vessant sanitària. Nosaltres formaríem part d'un AIS que s'anomena AIS Osona Ripollès sense Camprodon, amb la qual cosa doncs, representa que perdríem un 18% de població del Ripollès.
Amb les conseqüències, evidentment, que això comportaria la reorganització del mapa sanitari català, tindrà una afectació especialment a la Vall de Camprodon, que passaria a formar part de l'àrea de la Garrotxa.
L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha afirmat que desconeixen el funcionament del mapa sanitari, però que el reclam de la població és annexar-se a l'àrea garrotxina.
Estem una mica expenses de saber si és o no és real el que se'ns va explicar ahir Consell d'Alcaldies des de l'Hospital de Can de Bànol i, per tant, una mica esperar aquest mapa sanitari que no sabem ni quan s'ha de presentar, ni com es presentarà, ni quina és la influència. L'única cosa que sí que puc dir, no, és que nosaltres tenim aquesta tendència, no, a la Garrotxa, perquè és un flux generalitzat aquí a la Vall de Camprodon i, per tant, nosaltres sempre hem reclamat, no, que la nostra àrea d'influència, la nostra àrea sigui Olot-Trueta.
Serà el nostre tema de portada el dia que també anirem cap a Sant Feliu de Pallerols perquè l'Ajuntament té clar que a partir del curs que ve reduirà places a l'escola Bressol Municipal.
L'alcalde Artur Colomer ho ha assegurat al programa L'Alcalde Respon, que és necessari redimensionar l'escola Bressol del poble, donat que la demanda ha baixat. Segons l'Ajuntament, actualment ofereixen una trentena de places i tenen de mitjana uns 15 infants. L'escola Bressol té actualment un dèficit de 110.000 euros anuals.
Crec que tenim obligació quan estem en un ajuntament de valorar totes les partides pressupostàries que hi ha en un ajuntament, i quan hi ha un desequilibri molt accentuat que creiem que s'ha d'afrontar, que és la situació actual, doncs creiem que per responsabilitat, i estem parlant també de diners públics, i escolta'm, tenim l'obligació de prendre mesures i de trobar l'equilibri, de fer que es foti la millor manera.
A les Preses, l'Ajuntament demana a la Generalitat que prioritzi les empreses de manteniment de la demarcació de Girona en edificis públics. Per què?
Doncs és una de les reclamacions de l'alcalde Albert Danés després de les incidències amb els ascensors en un bloc de pisos del municipi que ha provocat que alguns veïns no hagin pogut sortir-ne durant les vacances de Nadal.
No és una cosa nova d'aquest any ni dels últims anys, sinó al cap i a la fi el Ripollès és una comarca turística. Hem de hem de tractar més residus per habitant.
És Àlex Medrano, és el conseller comarcal de residus del Consell Comarcal del Ripollès. Després de saber que els habitants de la comarca generen un 6,6% més de residus que la mitjana catalana.
Segons dades de l'Agència Catalana de Residus, cada vilatà va generar 513 quilos de rebuig el 2024. El Consell Comarcal del Ripollès atribueix aquests 30 quilos més generats per habitant respecte a la mitjana catalana a factors com el turisme. Tot i això, celebren l'augment del percentatge de reciclatge, que ja supera el 50%.
La comunitat energètica de Gombrèn amplia el nombre de plaques i la seva potència. L'Ajuntament ha volgut aprofitar una subvenció per una segona fase, malgrat que encara no s'ha pogut posar en marxa la primera. L'alcalde César Uller.
Per ampliar la potència, que ara mateix la primera fase no la tenim tota donada. Si ara podríem donar més quilowatts i tot, perquè donaria per més. Però comptem que amb el temps, doncs, això vagi en augment i s'han afegit aquestes plaques i aquests acumuladors que permetrien, doncs, no només rebre corrent durant les hores de sol, sinó que al tenir-la acumulada es podria alliberar la xarxa en horaris nocturns o bé, que no estigui produint-la directament al sol.
Avui també anirem a Besalú perquè es converteix en el primer municipi de la Garrotxa en senyalitzar els seus polígons amb codis QR.
La proposta és inèdita fins ara i té dos objectius principals. Un és facilitar la localització de la seixantena d'empreses de la zona i l'altre és estalviar esforços minimitzant el canvi de rètols. La iniciativa té el finançament de la Diputació i va néixer gràcies a l'èxit d'una proposta similar feta amb els comerços de la vila.
Escoltem a Germán Mas, és el primer tinent d'alcalde.
Hem utilitzat el format de QR web perquè tothom tingués un espai, en aquest cas les empreses tinguessin un espai on te poguessin posar les seves dades i on els transportistes o qualsevol persona que vulgui localitzar pugui localitzar-ho ràpidament.
Avui viatjarem fins a Muro perquè serà el municipi convidat a la Fira del Fesol de Santa Pau.
La població mallorquina hi portarà els seus productes tradicionals en la mostra que se celebrarà aquest cap de setmana. Com ja és tradició, hi haurà gastronomia, música i l'entrega del Fesol d'Or, el secret més ben guardat. La Fira del Fesol de Santa Pau coincideix amb la millor collita dels últims anys.
Escoltem el tinent d'alcalde, és l'Albert Planes.
Per completar i fer quatre, doncs una altra illa, hem anat fins a Muro, que tenien els xeramers, que ens amenitzaran la fira, i portaran el producte estrella de Mallorca, que tots sospitem quin és, doncs que és la sobrassada, i que la podrem tastar. Que els companys de Menorca i d'Eivissa també van portar sobrassada, la van poder degustar, doncs, molt correcte, molt adient, una fira com fa fred, productes calorífics, calents, fesols, cansanada, botifarra, sobrassada, doncs que són adequats pel mes de gener.
Quina gana de bon matí, eh? Les sardanes i els pessebres demostren el lligam que Pau Casals tenia amb la ciutat d'Olot.
L'hospici ha acollit la clausura de la mostra de pessebres d'Olot i Miquel Serrat ha promogut un acte protagonitzat per la Cobla Principal d'Olot per recuperar i mostrar sardanes que parlen del món pessebrístic.
El mestre en Ramon Oliveres Blanc, de Tortellà, ell vinculat a Sant Joan les Abadeses, va ser un home pioner amb el Vall de Paportes de Sant Joan, va escriure pastors a Betlem, i és la que recuperem. Que, per cert, la va registrar el seu germà, no estava registrada en nom d'ell, i ara està registrada en nom d'ell.
8-8, en esports, la Unió Esportiva Olot rep el líder de la categoria després de 5 partits sense guanyar.
El Poblense no coneix la derrota des de fa 7 jornades i visita l'estadi municipal amb la màxima confiança. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
El tècnic és en Roger Vidal.
És molt dur, la veritat, que creiem que serà un partit molt complicat. El Poblense és sorprenentment líder, però sorprenentment per nom i per lo que la gent s'esperava, però és el líder merescut per joc, per idea. És un equip que està allà per mèrits propis, no? Llavors, pots fer una pista de com són, molt intensos, tenen una idea de joc molt clara, porten molts anys jugant junts, es nota, l'entrenador ho té claríssim. Llavors, serà un rival molt, molt complicat, perquè a més va amb la dinàmica guanyadora, no?
També. El Club Esportiu Abadesenc i la Unió Esportiva Can de Bànol disputaran aquest cap de setmana un derbi d'urgències.
Cap dels dos equips arriba en un bon moment. Els santjoanins encadenen 3 derrotes consecutives amb el mal tràngol del darrer partit a Cornellà, que ha suposat sancions a 2 jugadors. Els campdevanolencs també venen de perdre a casa i estan just un punt per sota dels blanquinegres.
Escoltem Albert Bassols.
Les sensacions, la veritat que sortirem a intentar guanyar el partit, com fem en tots els partits, i res, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, és un derbi a casa nostra, amb la nostra gent, i què més no que un derbi per capgirar la situació que tenim i la dinàmica que hi ha a l'equip. L'equip està entrenant molt bé, està treballant molt bé i no queda un altre que seguir i a veure si capgirem la situació.
És l'Albert Bassols, el tècnic de la Badesenc, que vol aconseguir la seva primera victòria com a tècnic blanc i negre. I l'hoquei Olot visita Girona, on vol transformar les bones sensacions en 3 punts.
Des del vestidor l'Olot mostren tranquils tot i la situació, la classificació. Després de 2 empats amb regusta derrota, els d'Amic i Ràfols només pensen en tancar aquesta primera volta sumant els màxims punts possibles. El partit es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
Acabar de poder allargar al màxim doncs aquesta estona de bon joc que es va veure i com tot al final també ens marcarà ser un punt efectiu, us ho hem comentat altres vegades. Necessitem passar aquest llistó dels 3 gols que n'hem passat cap partit de la temporada, perquè si no fa que qualsevol errada llavors ens penalitzi molt.
I ara fa 30 anys un grup d'amics esquiadors habituals de Vall de Núria van decidir organitzar amb l'ajuda de l'estació la primera edició de la Nit del Papus.
Des de principi va ser un èxit i cada any s'ha mantingut la tradició d'espantar els fantasmes de les pistes. Enguany s'espera una bona participació per les immillorables condicions de la neu i el paisatge que hi ha a la vall, sempre i quan la meteorologia respecti.
La Ruth Bové és Relacions Públiques de Vall de Núria.
El que és més bonic, no, de la Nit del Papus, sobretot, és aquestes baixades de torxes. L'esquiada nocturna sí que és des de 6:15 fins a 9:15 del vespre, i després sí que també hi ha aquests focs d'artifici, no, que donen aquest glamour, no, jo diria últim per la festa, i després també tenim ball al Baix Finestrelles, no? Per tant, que i això jo crec que hi haurà força gent, molta gent de la comarca, i esperem que sigui una gran nit.
Són les 8:12.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Entrem en matèria amb un tema importantíssim. La reorganització del mapa del sistema de salut pot comportar afectacions importants per la població del Ripollès, especialment pel canvi que patiria l'Hospital de Can de Bànol. Què passaria, Aniol?
Doncs el centre sanitari, que fins ara formava part de l'AGA Ripollès, passaria a formar part de l'AIS Osona Ripollès, una àrea que no inclou els equipaments de la Vall de Camprodon.
Això tindria conseqüències importants, ens les explica en Marc Roura.
Després de 17 anys des del darrer mapa sanitari, Catalunya inicia un nou cicle de planificació amb l'elaboració del mapa del sistema de salut, que en redefinirà la seva orientació. Fins ara el territori català repartia en àrees de gestió assistencial, conegudes com a AGA, centrades en la coordinació entre l'atenció primària i l'hospitalària bàsica. Amb el nou mapa es canviarà cap a les àrees integrades de salut, les AIS, que vetllen per la integració social i sanitària. En l'àmbit del Ripollès, aquest canvi pot comportar afectacions importants, ja que l'Hospital de Can de Bànol passaria de l'AGA Ripollès, on hi havia tots els equipaments comarcals, a formar part de l'AIS Osona Ripollès, sense Camprodon i possiblement també sense Sant Joan de les Abadeses. N'ha donat més detalls la codirectora de l'Hospital de Can de Bànol, Núria Gomis.
I ara el nou model el que pretén és organitzar-se en un altre ENS que s'anomenarà NAIS, que són les àrees d'integració sanitària, que el que fan és contemplar doncs, la vessant social, la vessant de salut mental i la vessant sanitària. Nosaltres formaríem part d'una AIS que s'anomena AIS Osona Ripollès sense Camprodon, amb la qual cosa doncs, representa que perdríem un 18% de població del Ripollès. I per altra banda, doncs, ens ha arribat que l'Ajuntament de Sant Joan ha manifestat passar de formar part de l'ABS Ripoll-Sant Joan doncs, a l'ABS Camprodon, i si això s'acabés acceptant, el que passaria és doncs, que una altra part de població important deixaria de formar part d'aquesta AIS. També això representaria doncs, aproximadament un 32% de la població, uns 8.000 i escaig habitants.
En el marc d'aquest canvi, des de l'Hospital de Camp de Bànol han mostrat la seva preocupació per la possible pèrdua tant de serveis com de recursos econòmics que pot patir el centre sanitari.
A dia d'avui, doncs, no ho sabem, perquè és una cosa en la que s'està treballant, però sí, és cert que a nosaltres ens preocupa aquest canvi perquè potser perillaria la sostenibilitat de l'hospital tant econòmicament com de reordenació i reorganització de professionals. Si perdem persones usuàries, doncs és possible que no necessitem els recursos que actualment tenim a disposició.
L'Hospital de Camp de Bànol és hospital comarcal i forma part de la xarxa C-17, amb l'Hospital Universitari de Vic com a referència i amb l'Hospital de Granollers i l'Hospital Clínic per accions més determinades.
Què hi diuen a Camprodon? Tal com comentàvem, la reorganització del mapa sanitari català tindrà afectació a la comarca del Ripollès, especialment a Camprodon, que passaria a formar part de l'àrea de la Garrotxa. Hem parlat amb el seu alcalde.
Doncs sí, Xavier Guitart, que ha afirmat que desconeixen el funcionament del mapa sanitari, però que el reclam de la població és annexar-se a l'àrea garrotxina.
La reorganització del mapa sanitari català afectarà plenament la comarca del Ripollès. En termes generals, la reestructuració en àrees integrades de salut, les AIS, dividirà la comarca en dos: l'AIS Osona-Ripollès, amb l'Hospital de Camp de Bànol i també amb el CAP de Ripoll, i la Vall de Camprodon, que entraria a formar part de l'àrea sanitària de la Garrotxa. L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha explicat que desconeixen com funcionarà i quines aplicacions tindrà aquest nou mapa sanitari. Tanmateix, Guitart també ha exposat que les reclamacions d'annexar-se a l'Hospital d'Olot venen de lluny i sorgeixen d'una tendència de la població.
Estem una mica expenses de saber si és o no és real el que se'ns va explicar ahir al Consell d'Alcaldies des de l'Hospital de Camp de Bànol, i per tant una mica esperar aquest mapa sanitari que no sabem ni quan s'ha de presentar, ni com es presentarà, ni quina és la influència. L'única cosa que sí que puc dir, no, és que nosaltres tenim aquesta tendència, no, a la Garrotxa, perquè és un flux generalitzat aquí a la Vall de Camprodon, i per tant nosaltres sempre hem reclamat, no, que la nostra àrea d'influència, la nostra àrea, sigui Olot Trueta.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses també ha reclamat tenir l'Hospital d'Olot com a referència i, per tant, sortir de l'ABS Ripoll-Sant Joan-Camprodon. De moment, però, el Ripollès quedarà a expenses de saber com es resol aquest nou mapa sanitari de Catalunya.
A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament té clar que a partir del curs que ve reduirà places a l'Escola Bressol Municipal. L'alcalde Artur Colomer ha assegurat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que és necessari redimensionar l'escola bressol del poble, donat que la demanda ha baixat.
Segons l'Ajuntament, actualment ofereixen una trentena de places i tenen de mitjana uns 15 infants. L'escola bressol té actualment un dèficit de 110.000 euros anuals.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té clar que a partir del curs que ve farà canvis a l'escola bressol municipal. Aquesta és una idea que ja va sortir a l'estiu passat. Segons l'Ajuntament, durant el curs actual se segueix oferint una trentena de places, tot i que la demanda que tenen de mitjana diuen que és d'uns 15 infants. Segons l'alcalde, Artur Colomer, el curs que ve eliminaran una línia i oferiran 21 places, la qual cosa suposarà també la disminució d'un lloc de treball.
És una situació, jo diria, que és temporal, vull dir, no vol dir que en aquest, si ara estem un o dos anys o fent aquest reajust, passar de 3 a 2 classes amb els infants que pugui haver-hi, que preveiem que hi hagi aquests 2 anys, però si hi ha un augment, sempre pots plantejar de tornar a fer l'ampliació de tal com estava anteriorment. Es passin de 4 monitores a 3, estem en converses amb les monitores, també se'ls ha plantejat ara aquest mes de desembre una opció d'una possible recol·locació amb una altra plaça de l'Ajuntament o una indemnització.
Segons l'Ajuntament, l'Escola Bressol Municipal el suposa actualment un dèficit de 110.000 euros anuals, aproximadament, donat que els costa uns 190.000 euros i en tenen 80.000 de benefici.
Crec que tenim obligació, quan estem en un ajuntament, de valorar totes les partides pressupostàries que hi ha en un ajuntament, i quan hi ha un desequilibri molt accentuat que creiem que s'ha d'afrontar, que és la situació actual, doncs creiem que per responsabilitat, i estem parlant també de diners públics, i escolta'm, tenim l'obligació de prendre mesures i de trobar l'equilibri, de fer que surti la millor manera.
Una altra opció seria que la llar d'infants no fos municipal, però per ara l'Ajuntament no vol sentir a parlar d'aquesta proposta.
I la nostra aposta, però, és per continuar, que continuï havent-hi, doncs, escola bressol de titularitat municipal. També teníem l'opció de fer un replanteig i passar-ho a escola rural, que en aquest cas seria passar a l'escola bressol a l'escola Rocalba, però de moment és un planteig que jo crec que hem de poder evitar i fer tots els esforços per continuar tinguent una escola bressol municipal que funciona molt bé, i esperem que continuï funcionant. Vull dir, confiem plenament en les monitores i que amb aquest reajust, doncs, i també contem amb els pares que amb la seva col·laboració i empatia, perquè també ho entengui, no? Que a vegades cal fer reajustos.
Des de l'Ajuntament diuen que aquesta és una situació temporal i que en cas que més endavant hi hagi més demanda, ja tornaran a ampliar l'oferta.
A les preses, l'Ajuntament demana a la Generalitat que prioritzi les empreses de manteniment de la demarcació de Girona en edificis públics.
És una de les reclamacions de l'alcalde Albert Danés després de les incidències amb els ascensors en un bloc de pisos del municipi que ha provocat que alguns veïns no hagin pogut sortir-ne durant les vacances de Nadal.
Natàlia Moreno.
A principis de les festes de Nadal, els dos ascensors dels blocs de pisos del carrer dels Teixos de les Preses, que comuniquen entre ells, van deixar de funcionar. En aquests pisos hi viuen persones amb mobilitat reduïda, entre altres veïns, que no podien sortir al carrer si no baixaven per les escales. Des de l'Ajuntament de les Preses expliquen que van fer les pertinents trucades a les empreses de manteniment i a la Generalitat per solucionar la problemàtica el més aviat possible. Una problemàtica que, tal com explica l'alcalde de les Preses, Albert Danés, va costar de solucionar.
Sí que és una mica la nostra queixa, no? Que encara que siguin dies, anem a dir vermells, vale? De festa, festius, jo crec que des de la Generalitat, des del Departament d'Habitatge han de donar solucions per aquestes necessitats que tenen els usuaris d'aquests pisos. Són uns pisos que són de l'Agència Catalana de l'Habitatge, són uns pisos públics, són uns pisos que tenen la responsabilitat d'ells de tenir-los al màxim de ben condicionats i que les coses funcionin. A partir d'aquí, sé que va ser una casuística molt especial, però hem d'intentar que aquesta casuística no es repeteixi i que, si es repeteix, doncs les atencions siguin molt més ràpides, els serveis siguin molt més ràpids per tal de trobar la solució.
Actualment els dos ascensors ja estan en funcionament, tot i que un va costar més que l'altre per problemes estructurals. Danés afirma que és un episodi lamentable i que des de l'Ajuntament lluitaran per tal que no torni a passar. Explica que enviaran una carta a la Generalitat per manifestar la seva preocupació i una queixa formal a com s'ha resolt la situació.
La Generalitat crec que fa una cosa malament, que empreses de manteniment d'edificis públics, concretament d'ascensors, fan una licitació genèrica de tot Catalunya i poder haurien de fer només per províncies, haurien de tenir més proximitat amb les empreses de manteniment per tal de poder tenir un servei molt més eficient i trobar les solucions en aquestes situacions que ens hem trobat, que són complicades però que s'han de solucionar.
Des de l'Ajuntament de les Preses expliquen que han estat al costat dels veïns dels blocs de pisos en tot moment i que han insistit amb les empreses de manteniment per poder-ho agilitzar.
Els habitants del Ripollès generen un 6,5% més de residus que la mitjana catalana. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus, cada vilatà va generar 513 quilos de rebuig el 2024.
El Consell Comarcal del Ripollès atribueix aquests 30 quilos més generats per habitant respecte a la mitjana catalana a factors com el turisme. Tot i això, celebren l'augment del percentatge de reciclatge, que ja supera el 50%.
Paula Sayago.
Cada català va generar l'any 2024 uns 481 quilos de residus, una xifra que està per sota de la mitjana del Ripollès. Segons l'estudi publicat per l'Agència Catalana de Residus, cada Ripollès va produir 513 quilos durant el mateix període. Amb un càlcul ràpid, la diferència és que els habitants de la comarca van generar 32 quilos més que la mitjana catalana. Des del Consell Comarcal asseguren que aquesta xifra no és cap novetat i l'atribueixen a factors com el turisme. Escoltem el conseller comarcal de Residus, Àlex Medrano.
No és una cosa nova d'aquest any ni dels últims anys, sinó al cap i a la fi el Ripollès és una comarca turística. Hem de tractar més residus per habitant al final, però simplement és això. Jo penso que la feina ben feta es tracta, i la complexitat que això comporta també, perquè altres comarques potser només han de gestionar el residu de l'habitant del dia a dia, i nosaltres hem de gestionar el del propi habitant del dia a dia, però que a més hem de gestionar tot aquest turisme, doncs, que també evidentment genera, i que hem d'aprendre, doncs, les millors maneres i mesures, doncs, per poder-lo gestionar.
El que ha augmentat el 2025 és el reciclatge. L'ENS ha informat que el Ripollès està arribant a un percentatge que supera el 55%, més d'un 10% si veiem el tancament de 2024.
Per tant, ja anem en un bon camí, i ara el que tenim d'objectiu de cara a aquest 2026 és seguir augmentant ja que ja tenim els contenidors tancats a Ribes de Freser, tenim els contenidors tancats també a Sant Joan una part i segueixen fent el porta a porta, i tenim el projecte, no, de seguir amb aquestes modificacions per poder tancar els contenidors i utilitzar les targetes a la resta de municipis de la comarca.
Després del xipatge dels contenidors de Ribes de Freser el passat estiu, des del Consell Comarcal han avançat que estan en negociacions amb Can de Bànol i Gombrèn per instaurar el sistema de xipatge. A partir d'aquí continuaran amb la planificació prevista per la resta de municipis.
La comunitat energètica de Gombrèn amplia el nombre de plaques i la seva potència.
L'Ajuntament no ha volgut aprofitar una subvenció per a una segona fase, malgrat que encara no s'ha pogut posar en marxa la primera.
Laura Segum.
A falta de poder posar en marxa la primera fase de la comunitat energètica de Gombrèn, ja s'ha ampliat la potència en previsió que es pugui desbloquejar l'arrencada que donaria servei als fins ara una vintena llarga d'abonats. D'aquesta manera, la cinquantena de plaques existents se li sumen unes 25 que oferirien una potència d'uns 50 kW i uns acumuladors. César Uller, alcalde de Gombrèn.
Això permetria, quan es pugui posar en marxa, evidentment, perquè ara mateix la primera fase la tenim aturada amb Santa Endesa, que bueno, no acaba de disparar, i estem així, esperant, i tots els que van fer confiança a la comunitat ja n'estan farts, perquè fa un any que van pagar i encara no s'ha posat en marxa, però en previsió, i veient que ha tingut èxit en realitat, i en previsió que en el moment en què es posi a funcionar la gent vegi com va i pugui dir-li al veí, escolta, a mi em va molt bé això, doncs vam aprofitar una subvenció per ampliar la potència, que ara mateix la primera fase no la tenim tota donada. O sigui, ara podríem donar més quilowatts i tot, perquè donaria per més, però comptem que amb el temps doncs això vagi en augment i s'han afegit aquestes plaques i aquests acumuladors que permetrien doncs no només rebre corrent durant les hores de sol, sinó que al tenir-la acumulada es podria alliberar la xarxa en horaris nocturns o bé, que no estigui produint-la directament al sol en aquell moment.
L'Ajuntament ha volgut aprofitar una subvenció valorada en 65.000 euros. L'obra ha estat adjudicada per uns 47.000. L'alcalde de Gombrèn exposa que ja fa un any que s'ha posat en marxa el projecte d'aquesta primera fase de la comunitat energètica i els abonats ja van fer el pagament pertinent. Ull espera que es pugui desencallar la situació.
Normalment ja veig que tothom tenim l'entrebanc quan arribem a Endesa. Endesa es veu que és una maquinària molt grossa, molt burocratitzada i poder poques ganes, no ho sé. I mira, aquí en concret els han caducat dues llicències d'obres. La van demanar, se'ls va donar, els va caducar, l'han tornat a demanar, ara la tornen a tenir donada i estem esperant des d'abans de festes que vinguin a connectar, perquè són els que al final han de posar el cable que porta la corrent, no? I estem així esperant. Quan tinguem això, llavors ja es podrà tirar endavant, però estem en mans d'Endesa.
La totalitat de les plaques estan ubicades a la teulada de la fàbrica.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Un Eivissa que amb prou feines arribava, que no havia creat cap oportunitat a la porteria de Pol Ballester. Increïble el gol que acaba de marcar Raúl Castro i el gol que acaba de rebre la Unió Esportiva Olot, que no s'ho mereixia, però que el 26 de la primera torna a veure com qui perdona ho paga.
El guió de sempre. L'Olot va crear ocasions i no en va transformar cap. I el rival va xutar dues vegades a porteria i va fer dos gols. Necessitem trencar la dinàmica i diumenge arriba el líder. En directe, des de l'estadi municipal, Olot Poblense. A 11:45 del migdia, la prèvia. I a les 12, el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot!
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Només fins al 31 de gener amb Xinxin de Flelu, emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica Helena Flelu d'Olot, a la plaça Clarà, número 1.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Què tal? Molt bon dia. Són 8:45. La reorganització del mapa del sistema de salut pot comportar importants afectacions a la població del Ripollès, especialment pel canvi que patiria l'Hospital de Can de Bànol.
El centre sanitari, que fins ara formava part de l'AGA Ripollès, passaria a formar part de l'AIS Osona Ripollès, una àrea que no inclou els equipaments de la Vall de Camprodon.
I això comportaria, evidentment, pèrdua d'usuaris, amb les conseqüències de viabilitat que també provocaria.
I ara el nou model el que pretén és organitzar-se amb un altre ENS, que s'anomenarà NAIS, que són les àrees d'integració sanitària, que el que fan és contemplar, doncs, la vessant social, la vessant de salut mental i la vessant sanitària. Nosaltres formaríem part d'una AIS que s'anomena AIS Osona Ripollès sense Camprodon, amb la qual cosa, doncs, representa que perdríem un 18% de població del Ripollès.
És Núria Gomis, codirectora de l'Hospital de Can de Bànol. De fet, tothom s'ha posat nerviós amb aquesta notícia. La reorganització d'aquest mapa sanitari, com dèiem, contempla que Camprodon passaria a formar part de l'àrea de la Garrotxa, i l'alcalde de Camprodon ho té clar.
Doncs sí, ha afirmat que desconeixen el funcionament del mapa sanitari, però que el reclam de la població és anexar-se a l'àrea garrotxina.
Estem una mica expenses de saber si és o no és real o que se'ns va explicar ahir Consell d'Alcaldies des de l'Hospital de Can de Bànol, i per tant una mica esperar aquest mapa sanitari que no sabem ni quan s'ha de presentar, ni com es presentarà, ni quina és l'influència. L'única cosa que sí que puc dir, no, és que nosaltres tenim aquesta tendència, no, a la Garrotxa, perquè és un flux generalitzat aquí a la Vall de Camprodon, i per tant nosaltres sempre hem reclamat, no, que la nostra àrea d'influència, la nostra àrea, sigui Olot-Trueta.
La llei de muntanya també és notícia avui. El govern sotmet a informació pública l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya, que inclou el Ripollès i elimina per primera vegada la Garrotxa. Substituirà l'actual legislació aprovada el 1983 per fer front als reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals. N'ha parlat la consellera i portaveu del govern, Núria Paneque.
Primer, la creació de l'Oficina Tècnica d'Alta Muntanya, una porta d'entrada, una estructura que ens ajudarà a aproximar-nos a desenvolupar aquestes polítiques com a mode d'observatori. El segon, un pla d'actuacions estratègiques. Ens demanava la síndica que més enllà de les polítiques hi hagués la cristal·lització o una aproximació real a mode de pla d'actuació i de pressupost vinculat. Per tant, aquest és el segon pilar, un pla de vigència que tindrà una vigència, perdó, de 6 anys.
Paraules de Sílvia Paneque. Per cert, a la Garrotxa, que també estava inclosa, com dèiem, ara s'ha exclòs perquè no compleix els criteris físics que caracteritzen l'àmbit de l'alta muntanya, però continuarà gaudint d'alguns beneficis derivats del desplegament d'aquesta nova llei. I altres serveis que perillen. L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té clar que a partir del curs que ve reduirà places a l'Escola Bressol Municipal.
L'alcalde Artur Colomer ha dit que és necessari redimensionar l'Escola Bressol del poble, donat que la demanda ha baixat.
És una situació, jo diria, que és temporal. Vull dir, no vol dir que en aquest, si ara estem 1 o 2 anys o fent aquest reajust, passar de 3 a 2 classes amb els infants que pugui haver-hi, que preveiem que hi hagi aquests 2 anys, però si hi ha un augment, sempre pots plantejar de tornar a fer l'ampliació de tal com estava anteriorment.
L'Ajuntament de les Preses demana a la Generalitat que prioritzi les empreses de manteniment de la demarcació de Girona en edificis públics.
És una de les reclamacions de l'alcalde Albert Danés després de les incidències amb els ascensors en un bloc de pisos al municipi que ha provocat que alguns veïns no hagin pogut sortir-ne durant les vacances de Nadal.
Sí que és una mica la nostra queixa, no? Que encara que siguin dies, anem a dir, vermells, vale? De festa, festius, jo crec que des de la Generalitat, des del Departament d'Habitatge, han de donar solucions per aquestes necessitats que tenen els usuaris d'aquests pisos. Són uns pisos de l'Agència Catalana de l'Habitatge, són uns pisos públics, són uns pisos que tenen la responsabilitat d'ells de tenir-los al màxim de ben condicionats i que les coses funcionin. A partir d'aquí, sé que va ser una casuística molt especial, però hem d'intentar que aquesta casuística no es repeteixi i que si es repeteix, doncs les atencions doncs, siguin molt més ràpides, els serveis siguin molt més ràpids per tal de trobar la solució.
Els habitants del Ripollès generen un 6,6% més de residus que la mitjana catalana.
Segons dades de l'Agència Catalana de Residus, cada vilatà va generar 513 quilos de rebuig el 2024. El Consell Comarcal del Ripollès atribueix aquests 30 quilos més generats per habitant respecte a la mitjana catalana a factors com el turisme. Tot i això, celebren l'augment del percentatge de reciclatge que ja supera el 50%.
El conseller comarcal de residus és Àlex Medrano.
No és una cosa nova d'aquest any ni dels últims anys, sinó al cap i a la fi el Ripollès és una comarca turística. Hem de tractar més residus per habitant al final, però simplement és això. Jo penso que la feina ben feta es tracta i la complexitat que això comporta també, perquè altres comarques potser només han de gestionar el residu de l'habitant del dia a dia i nosaltres hem de gestionar el del propi habitant del dia a dia, però que a més hem de gestionar tot aquest turisme doncs, que també evidentment genera i que hem de prendre doncs, les millors maneres i mesures doncs, per poder-lo gestionar.
I avui també hem d'anar a Gombrèn perquè la comunitat energètica amplia el nombre de plaques i la seva potència.
L'Ajuntament ha volgut aprofitar una subvenció per a una segona fase malgrat i que encara no s'ha pogut posar en marxa la primera.
L'alcalde César Uller.
Aprofitar una subvenció per ampliar la potència que ara mateix la primera fase no la tenim tota donada. Sí, ara podríem donar més quilowatts i tot perquè donaria per més. Però comptem que amb el temps doncs, això vagi en augment i s'han afegit aquestes plaques i aquests acumuladors que permetrien doncs, no només rebre corrent durant les hores de sol, sinó que al tenir-la acumulada es podria alliberar la xarxa en horaris nocturns o bé, que no estigui produint-la directament al sol en aquell moment.
I de què parlarem a partir d'ara? Doncs de que Besalú es converteix en el primer municipi de la Garrotxa en senyalitzar els seus polígons amb codis QR.
La proposta és inèdita fins ara i té dos objectius principals: facilitar la localització de la 60ena d'empreses de la zona i estalviar esforços minimitzant el canvi de rèdols.
Muro serà el municipi convidat a la Fira del Fesol de Santa Pau.
La població mallorquina hi portarà els seus productes tradicionals en la mostra que se celebrarà aquest cap de setmana.
Les sardanes i els pessebres demostren el lligam que Pau Casals tenia amb Olot.
L'hospici ha acollit la clausura de la mostra de pessebres d'Olot i Miquel Serrat ha promogut un acte protagonitzat per la Cobla Principal d'Olot.
També tindrem temps de parlar d'esports perquè la Unió Esportiva Olot rep el líder de la categoria després de 5 partits sense guanyar.
Rep el Poblense aquest diumenge a les 12 del migdia.
Derbi al Ripollès entre la Badesenc i el Camp de Bànol que disputaran aquest cap de setmana. És un derbi d'urgències.
Cap dels dos equips arriba en un bon moment. Els Sant Joanins encadenen 3 derrotes consecutives i els Camp de Bànolencs també venen de perdre a casa.
L'hoquei Olot visita Girona on vol transformar les bones sensacions en 3 punts.
Des del vestidor l'Udí es mostren tranquils tot i la situació a la classificació.
I fa 30 anys que un grup d'amics esquiadors habituals de Vall de Núria van decidir organitzar amb l'ajuda de l'estació la primera edició de la Nit del Papús.
Enguany s'espera una bona participació per les immillorables condicions de la neu i el paisatge que hi ha a la vall, sempre i quan la meteorologia respecti.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Pedro Sánchez denuncia un fons públic amb 10.500 milions per invertir en habitatge, energia i atenció, defensa.
L'objectiu és arribar a mobilitzar 120.000 milions conjuntament amb el sector privat per donar continuïtat als fons europeus Next Generation que s'acaben aquest any.
I va estar dotado con una base de 10.500 milions d'euros del plan de recuperació. 10.500 milions d'euros. Però nuestro objetivo es movilizar, y vamos a ser capaces de hacerlo, 120.000 millones de euros a través de deuda privada
de inversores nacionales y también de inversores internacionales.
La xarxa social X rectificarà i impedirà que Grok generi imatges amb intel·ligència artificial de dones reals despullades.
L'empresa d'Elon Musk restringeix la creació de deepfakes a tots els usuaris, inclosos els de pagament, davant la pressió de diversos països.
5 països de l'OTAN se sumen a Dinamarca i envien soldats a Groenlàndia per fer maniobres.
Europa es mou per reforçar la presència militar de l'illa davant les intencions de Donald Trump d'adherir-se al territori danès.
Maria Corina Machado presenta la medalla del Premi Nobel de la Pau justament a Donald Trump.
El líder nord-americà i Machado han compartit un dinar de dues hores a porta tancada sense presència de la premsa.
Un Trump que suspèn la tramitació de visats a 75 països per posar traves als migrants.
La mesura de caràcter indefinit entrarà en vigor dimecres i afectarà els ciutadans de països d'arreu del món, com el Brasil, Colòmbia, el Pakistan o Nigèria.
Nou capítol d'agressions. Agents d'immigració dels Estats Units fereixen un home d'un tret a Minneapolis.
Ha passat una setmana des que un agent va assassinar una dona a la mateixa ciutat i els enfrontaments entre ciutadans i policia d'immigració s'han multiplicat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Divendres es va ennuvolant a la tarda i tarda-nit pot caure una petita nevada al Pirineu a 1.400 metres. I a partir de dissabte i diumenge podria entrar vent de xaloc, vent de llevant, portar més humitat amb una pertorbació. Veurem com acaba situant-se, però sobretot dissabte pot ploure, però entre diumenge i dilluns pluges més abundants, localment superiors als 50 o 100 litres per metre quadrat i nevada important al Pirineu, al Prepirineu, a l'Alta Garrotxa, cap a 1.500 metres, però podria baixar a 1.200. N'estarem pendents d'aquest nou canvi de temps que pinta a llevantada.
Diuen que el futur es fa des d'avui, i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa i també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Besalú es converteix en el primer municipi de la Garrotxa en senyalitzar els seus polígons amb codis QR. La proposta és inèdita fins ara i té dos objectius principals: facilitar la localització de la seixantena d'empreses de la zona i estalviar esforços minimitzant el canvi de rètols. La iniciativa té el finançament de la Diputació de Girona i va néixer gràcies a l'èxit d'una proposta similar feta amb els comerços de la vila. Informa Néstor Carvajal.
La localització de les empreses instal·lades en polígons industrials no sempre és fàcil. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Besalú ha volgut implementar un sistema senzill. A diferència d'altres polígons on s'indica el nom de les empreses, amb tòtems instal·lats als accessos, a Besalú han instal·lat uns rètols amb codis QR. El projecte, finançat per la Diputació de Girona a través del projecte Singular, neix inspirat en una proposta similar ja implementada per donar visibilitat als diferents comerços del poble. Una iniciativa que va arrencar l'abril de l'any passat i que ha obtingut un impacte i visibilitat importants. El regidor de Comerç de Besalú, Germán Mas, descriu els avantatges del nou sistema.
Hem utilitzat el format de QR web perquè tothom tingués un espai, en aquest cas les empreses tinguessin un espai on te poguessin posar les seves dades i on els transportistes o qualsevol persona que vulgui localitzar pugui localitzar-ho ràpidament.
Mas destaca que els codis QR permetran tenir actualitzada la informació de les empreses de forma permanent a través de la web facilitada per la Diputació.
Perquè el que se sol fer és que es fan uns panells on estan serigrafiats, on està situat cada indústria. El problema ve quan aquesta indústria o desapareix, o tanca, o jubila, o deixa de ser-hi i passa a mans d'una altra empresa. Llavors has de modificar o tot el panell o has de modificar les tires aquelles i has de fer contínuament una reforma d'aquells panells. En aquest cas no. En aquest cas hem creat 12 tòtems, que són on hi ha uns QRs que te vinculen a la web, per un costat, on te diuen vostè està aquí, per situar-te dintre del mapa.
Actualment, als quatre polígons industrials de Besalú hi ha una 60ena d'empreses de diversos sectors que es beneficiaran dels nous codis QR, però moltes d'elles seran pas més en la difusió de la seva activitat arreu del territori.
Obrim ara l'agenda cultural. Aquest cap de setmana torna la Fira del Fesol de Santa Pau. Productes de proximitat, degustacions i folklore centren la programació d'enguany. La fira marcada en vermell en el calendari d'activitats del municipi és un dels principals reclams turístics de l'any. La mostra té els seus orígens en la compra i venda de bestiar, tot i que això es va perdre el segle passat. L'any 1983, la fira com a tal es va recuperar, però amb un enfoc diferent gràcies a l'Escola del Poble. Així ho explica el president de la denominació d'origen protegida Fesols a Santa Pau, Lluís Sunyer.
Va ser des de l'escola que es va recuperar aquesta fira, que ja havia existit, i els nanos de l'escola doncs, un preparava un formatget, l'altre preparava uns pastissets, i així d'aquesta manera l'altre venia uns miques de fesols. D'aquesta manera es va recuperar aquesta fira tan antiga que hi ha vingut un poble, que feia molts anys que no es feia, i més tard, llavors l'any 91, s'hi va afegir la fesolada, ha sigut el que li ha donat més l'empenta, però la recuperació es va fer des de l'escola.
A la Fira del Fesol de Santa Pau cada any hi ha un poble convidat diferent, presenta el seu producte estrella i d'aquesta manera genera un intercanvi gastronòmic i cultural. En aquesta ocasió es tracta de Muro, una població mallorquina que portarà la tradicional sobrassada balear. A més, també comptaran amb una representació musical amb els xaramaiers a Sant Reguinyol, que faran una cercavila pel centre del poble. El tinent d'alcalde de Santa Pau és Albert Planes.
Per completar i fer quatre, doncs una altra illa, hem anat fins a Muro, que tenen els xaramers, que ens amenitzaran a la fira i portaran el producte estrella de Mallorca, que tots sospitem quin és, doncs que és la sobrassada, que la podrem tastar. Que els companys de Menorca i d'Eivissa també van portar sobrassada, la van poder degustar, doncs, molt correcte, molt adient, una fira com fa fred, productes calorífics, calents, fesols, cansanada, botifarra, sobrassada, doncs que són adequats pel mes de gener.
El gran moment de la Fira del Fesol de Santa Pau és l'entrega del Fesol d'Or, una de les màximes distincions que otorga el municipi des de l'any 2000. El nom del guardonat es mantindrà en secret fins aquest diumenge.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Ara obrim el capítol esportiu i ho fem parlant d'un any molt intens per la ciutat d'Olot, perquè es consolida com a ciutat europea de l'esport i s'han organitzat més de 100 activitats i xerrades. En parlem ara mateix amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què suposa per Olot ostentar aquest títol de ser ciutat europea de l'esport?
Bé, doncs, com bé deies, a l'inici d'un any que esperem que esportivament sigui molt intens. De fet, ahir doncs, ja presentàvem aquesta agenda amb més de 100 activitats, esdeveniments, una agenda que no és tancada, que és viva, que a més doncs, anirà creixent a mesura que passin els mesos. I per Olot el que primer vol ser és un reconeixement a moltes dècades, molts i molts anys, de feina ben feta en matèria esportiva. Per això a dia d'avui podem dir, crec, que vivíem una situació d'una salut esportiva envejable al municipi. I després, doncs, perquè pensàvem que un reconeixement com aquest ens podia donar un nou impuls per seguir treballant i seguir consolidant aquest projecte de ciutat, on un dels els pilars fonamentals és precisament l'esport i la pràctica esportiva.
Tenim l'Europe Trophy aquest cap de setmana, també es celebrarà la Gala de l'Esport, que per cert podreu seguir en directe a través d'Olot Televisió. En definitiva, un munt de propostes que s'allargaran durant tot aquest any. Olot té prou capacitat per poder acollir tot aquest volum d'esports, tenint en compte que, per exemple, els pavellons estan a petar?
Bé, Olot té una activitat esportiva, com deia abans, jo crec que envejable, perquè tenim la sort també de tenir moltes entitats, molts clubs, moltes associacions que impulsen aquesta pràctica esportiva, i això fa que ja sigui d'habitual doncs, una cosa que nosaltres la vivim amb molta naturalitat. I a més doncs, vull agrair des d'aquí el pas que han fet moltes d'elles, el pas endavant, també professionals del món privat, per sumar encara més activitats en aquesta agenda, i nosaltres pensem que sí, que la ciutat està preparada, i de fet per això va ser en aquest precís moment que vam fer el pas endavant per poder ostentar aquest reconeixement. Havia d'arribar en un moment que jo crec de maduresa, d'aquest teixit esportiu. És d'aquesta manera, tenim projectes de molta qualitat a la ciutat, tenim projectes tant del sector associatiu com també del món privat de molt valor afegit, i per tant doncs, pensem que de la mà tots junts, des d'aquesta mirada transversal, pensem que sí que podem afrontar doncs, un any com aquest, que jo crec doncs, que ens deixarà molts bons moments i que a més doncs, ens ha de servir per seguir reforçant aquest projecte de ciutat on l'esport ha de ser important des del punt de vista del benestar, de la salut, també de la formació, de l'educació, i perquè sabem que l'esport ens ajuda a tenir una societat molt més cohesionada.
I ja que parlem d'això, una de les principals novetats són aquestes xerrades temàtiques, sessions magistrals i reptes oberts a tota la ciutadania per fer més partícip la ciutadania d'aquesta capitalitat de l'esport, no?
Aquest és un repte. Sabem que a la ciutat, per sort, tenim moltes persones d'edats molt diverses al llarg de la vida que ja practiquen l'esport, que han agafat l'esport com un hàbit. I el repte que tenim és sumar-hi encara més gent. Sabem que encara hi ha persones que no tenen aquest hàbit adquirit, i el que volem doncs, és amb totes aquestes iniciatives de tot tipus convidar-los a que vegin que l'esport és important, també pot ser important per elles, i que han de fer aquest pas d'atrevir-se a començar a practicar-lo i a convertir-lo en un hàbit. Les xerrades aquestes en són un exemple. Vam fer una ja aquesta setmana, doncs parlant de com prevenir les violències en l'entorn esportiu, i seguirem també el mes de febrer amb una primera doncs, també que parla de la importància de la pràctica esportiva, de l'activitat física, de l'esport en un procés oncològic, on hi participarà gent de l'hospital, de Fisios Mills, d'Oncolliga, per tant professionals amb una llarga trajectòria, i que doncs, de ben segur ens podran anar il·lustrant i demostrant la importància que té l'esport per tots nosaltres.
Aniol Sellabona, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt d'esport.
I tant que sí, molt d'esport. Seguim parlant d'esport, justament. La Unió Esportiva Olot rep el líder de la categoria després de 5 partits sense guanyar.
La Unió Esportiva Olot vol tornar al fil de la victòria com a local. Tot i que han empatat els dos últims partits a l'estadi contra el Reus i l'Atlètic Balears, ara és el torn de tombar el líder. Un equip que no és casualitat que estigui al capdavant de la classificació, però sí una sorpresa, ja que a principi de temporada no era un dels candidats a les primeres posicions del grup tercer de la segona federació. La Unió Esportiva Olot segueix fora del descens, però una derrota aquest cap de setmana podria suposar, depenent dels altres resultats, que entrés a la zona vermella de la taula. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, explica quin equip hi haurà al davant.
És molt dur, la veritat, que creiem que serà un partit molt complicat. El Poblense és sorprenentment líder, però sorprenentment per nom i per el que la gent s'esperava, però és el líder merescut per joc, per idea. És un equip que està allà per mèrits propis, no? Llavors pots fer una pista de com són, molt intensos, tenen una idea de joc molt clara, porten molts anys jugant junts, es nota, l'entrenador ho té claríssim. Llavors serà un rival molt, molt complicat, perquè a més va amb la dinàmica guanyadora, no?
El d'aquest diumenge serà el primer partit de la segona volta com a local, després de la derrota al camp de l'Eivissa i les Pitiuses. Vidal explica que la Unió Esportiva Olot ha de tornar a tenir aquella solidesa defensiva del primer tram de temporada, ja que en els últims enfrontaments han encaixat més. El Poblense no és un equip que marqui una gran quantitat de gols, però n'encaixa molt pocs. De fet, en 18 partits només han encaixat una onzena de gols. Vidal explica què ha de fer l'Olot perquè la victòria es quedi a casa.
A casa ens sentim forts, sí que és veritat que els últims partits hem tret un punt i prou, sí que contra rivals de la part de la classificació, però hem tingut opcions en tots els partits, no? per guanyar-los. Volem un equip que sigui un punt més competitiu, que podem perdut aquest punt de convicció a nivell defensiu. Estem concedint poder accés a jugades determinades que ens penalitzen molt, i hem de minimitzar més que errors, hem de minimitzar aquestes manques de concentració, d'intensitat que ens estan penalitzant tant.
La Unió Esportiva Olot rebrà el Poblense aquest diumenge a les 12 del migdia, com sempre quan juguen contra els equips balears. No podran comptar amb els lesionats Pau Salvans, Marc Fuentes i Martí Puigverd. Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
La Badesenc i el Camp de Bànol disputaran aquest dissabte a les 4 de la tarda un derbi d'urgència. Cap dels dos equips arriba en un bon moment. Els santjoanins encadenen 3 derrotes consecutives amb el mal tràngol de l'últim partit a Cornellà que ha suposat sancions fins a 2 jugadors. Els candabanolencs, de la seva banda, també venen de perdre a casa i estan just a un punt per sota dels blanquinegres. Més detalls amb en Martí Palau.
Ni Club Esportiu Abadesenc ni Unió Esportiva Candabanol afronten el derbi d'aquest dissabte a Sant Joan en el seu millor moment. Els santjoanins venen de perdre a Cornellà de Terri en un partit molt polèmic i que ha acabat suposant 2 partits de sanció per Arxer i un per Nabil, així com 100 euros de multa al club, per al de Lulls, a la graderia. Albert Bassols vol aconseguir la seva primera victòria com a tècnic blanc i negre.
Les sensacions, la veritat, que sortirem a intentar guanyar el partit, com fem en tots els partits, i res, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, és un derbi a casa nostra, amb la nostra gent, i què més no que un derbi per capgirar la situació que tenim i la dinàmica que hi ha a l'equip. L'equip està entrenant molt bé, està treballant molt bé, i no queda un altre que seguir i a veure si capgirem la situació.
El Candabano ha mostrat molta irregularitat des de l'inici de temporada i, de fet, acumulen 6 victòries, 6 derrotes i només un empat en 13 partits disputats. Els derbis, però, són partits únics, en els que, sovint, les estadístiques i l'estat en el que arriben els equips importa ben poc. Si els verd i blancs assalten el municipal santjoaní, els superaran a la classificació. Parla Eric Palomo, entrenador de la Unió Esportiva Candabano.
Ara comença l'època que me cago en dena, si et despistes et desenganxes de dalt, te'n pots de cap avall, et pots quedar al mig, ara són partits importants i de moment no estem acabant de... No hem començat bé. Aquests partits sí, tenen ganes, ens coneixem tots i ve de gust anar a jugar allà i intentar sumar els 3 punts.
Sant Joanins i Campdevanolencs tancaran la primera volta al grup 3 de tercera catalana amb un derbi que assegura emoció, intensitat i gols. Efectes classificatoris no és un maig decisiu, però guanyar els veïns es posa bé sigui quina sigui la posició a la taula.
I l'hoquei Olot visita Girona on vol transformar les bones sensacions en 3 punts. Des del vestidor olotí es mostren tranquils, tot i la situació a la classificació. Després de 2 empats amb regusta derrota, els de Miquel Ràfols només pensen en tancar aquesta primera volta sumant els màxims punts possibles. Què n'espera el tècnic del Girona?
En molts aspectes té una plantilla similar a la nostra, similar en el sentit de que té 4 jugadors amb experiència i 4 jugadors joves. És un Girona que ha sigut irregular, que ha estat capaç de fer grans partits amb rivals molt complicats, guanyant a la pista del Palafrugell, guanyant a la pista del Vilafranca.
El partit aquest dissabte a les 8 en directe per en Ràdio Olot. I fa 30 anys que un grup d'amics esquiadors habituals de Vall de Núria van decidir organitzar amb l'ajuda de l'estació la primera edició de la Nit del Papus, que torna aquest cap de setmana. Escoltem a Ruth Bové.
El que és més bonic, no, de la Nit del Papus, sobretot, és aquestes baixades de torxes. L'esquiada nocturna sí que és des de 5:15 fins a 9:15 del vespre, i després sí que també hi ha aquests focs d'artifici, no?, que donen aquest glamour, no?, jo diria últim per la festa, i després també tenim ball al Baix Finestrelles, no?, per tant que, i això jo crec que hi haurà força gent, molta gent de la comarca, i esperem que sigui una gran nit.
Bones propostes, doncs, per aquest cap de setmana. Ho deixem aquí, tornem dilluns. Gràcies per seguir-nos.